El Ripollès i la Garrotxa. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes arribaran als 33 o 34 graus.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. L'alumna dels Salesians de Sant Vicenç, Marta Bernadet, ha tret la nota més alta de Catalunya a la selectivitat, un 10, només igualat per un altre estudiant de Sabadell. L'esforç d'aquests anys culmina amb una nota de tall de 13,6. Cap problema, doncs, per estudiar el que vol, medicina, a la Universitat Pompeu Fabra. Hem parlat amb ella. De seguida l'escoltem. Abans, la resta de titulars amb Sara Cabrera. El ple extraordinari per debatre sobre les subvencions municipals es farà el 7 de juliol al migdia.
La convocatòria s'ha fet pública fa pocs minuts. L'oposició proposa reorientar la política de subvencions municipals, avaluar l'ús dels recursos públics i rendir comptes a la ciutadania.
La Setmana Jove comença dilluns a la Capella.
Hi ha propostes d'oci gratuïtes i diverses. Les inscripcions es poden fer fins demà.
El remake de West Side Story obre aquesta nit la programació del cinema a la fresca.
Altres títols que es podran veure als barris vicentins aquest juliol són èxits com Alcarràs i Xavales.
La previsió del temps ens l'acosta a l'Ester Batalla. Bon dia.
Molt bon dia. Iniciem el repàs del temps parlant d'aquesta jornada que ve marcada en conjunt per un ambient assolellat. A partir de mig matí s'espera que arribin també algunes bandes de núvols alts i mitjans. Poca cosa. Creixeran també algunes nuvolades al centre de la jornada i alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya que en principi no s'espera deixin precipitació en aquest sector del territori. Temperatura, a més avui, una mica més fresca. De moment això és tot.
Gràcies, Esther. Us parla Eva García. És dijous 30 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. L'alumna dels Salesians, Marta Bernadet, ha tret la nota més alta de Catalunya a la selectivitat, un 10, igual que un altre estudiant de Sabadell. És la culminació d'uns anys de molta feina. De fet, la Marta ha acabat el batxillerat científic amb matrícula d'honor. L'esforç d'aquests anys culmina amb una nota de tall de 13,6 que li obre la porta al grau en Medicina a la Universitat Pompeu Fabra. Marta Bernadet, bon dia.
Bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com et vas assabentar i que tenies un 10 a la selectivitat i que és la màxima nota a Catalunya compartida també amb un altre alumne?
Sí, sí, bueno, em vaig enterar de la nota abans d'ahir i, bueno, estava flipant. Però ahir va ser quan em vaig enterar de tot l'enrenou, de tots els mitjans que em volien parlar i va ser encara molt, molt, molt més flipant, perquè m'esperava una bona nota, però en cap cas tot el que, bueno, tota la nota que he tret i tot el que està passant.
I tot l'enrenou de tots els mitjans, t'estem sentint, t'estem veient ja, no només a Ràdio Sant Vicenç, sinó a molts mitjans de comunicació de Catalunya. Com està sent aquesta ronda de bolos?
Bueno, està sent intensa. Bueno, ara mateix just estic anant cap a la tele, o sigui, molt fort, i des d'ahir i ara, bueno, suposo que avui ja s'acabarà, però bueno, estic molt il·lusionada i una mica abrumada amb tot el que està passant.
Doncs, de fet, estem gravant aquesta entrevista a primeríssima hora del matí, justament mentre vas cap a TV3, perquè després al matí es complicava. Doncs, i com va ser la selectivitat? Tenies clar que t'havia anat bé, això està claríssim, però t'esperaves un 10? Com ho vas rebre?
No, a veure, la veritat és que sí, jo volia anar per nota, perquè sabia que per entrar la carrera que jo volia, que és medicina, doncs es necessitava molta nota. I doncs m'ho vaig preparar bé i sortia als exàmens contenta. Alguns sí que vaig sortir, a mateix vaig sortir una mica regular, que vaig dir, ai, no sé si m'ha anat bé, però al final, quan he vist les notes i era gairebé tot 10, doncs una sorpresa increïble. Però ja et dic, la CL ja me la vaig preparar per això i per aconseguir nota.
I com t'has preparat? Com es prepara una per un 10? Això no és flor d'un dia, és feina de molts anys, no?
Sí, és sobretot molta constància, perquè sí, la CL ens la preparem com l'últim mes, però sobretot tot el que portes fent durant els 2 anys de batxillerat. I res, l'últim mes doncs anava pels matins a les classes de repàs i després per la tarda em posava a casa amb les més aixidures com història que té més temari, i anar fent cada dia una mica, no sobrepassar-se, perquè és molt important que tu no t'estressis, que estiguis bé i tranquil·la, cada dia una miqueta, i així s'aconsegueix.
I com has aconseguit aquest equilibri? Estudiar amb aquesta intensitat sense sobrepassar-se?
Doncs sobretot començar a estudiar amb antelació. Justament quan vam acabar el curs, que quedava un mes i poc per la CL, doncs en comptes de ja dir, oh, només, o sigui, encara queda un mes, està molt lluny, doncs començar ja a fer coses, a estudiar, a organitzar-te, sobretot organitzar-te per compaginar-ho amb altres coses, com pot ser l'esport, que va molt bé durant les èpoques d'estudi. I és això, és fer-ho amb temps, perquè així, quan quedi poc, ja hagis fet gran part de l'estudi.
A què has hagut de renunciar durant aquest temps d'estudi, dels 2 anys de batxillerat, si és que has hagut de renunciar a alguna cosa?
Mm-hmm. Bueno, potser la part més de renunciar és la part social, però social entenent amb el meu cercle proper, no, els amics del col·le, això no, però potser els amics, per exemple, de l'ESO, que ja no ens veiem tant, i aquesta gent, doncs, ja perdia més el contacte. I a més, també, per exemple, hi ha nova música, i l'últim any, a segon, vaig decidir que fer un peron, perquè si no eren masses coses, i m'estressava una mica, així que una mica la vida social i una de les extraescolars que feia, i així ho vaig poder portar molt millor.
Per cert, Marta, que tu has estudiat el batxillerat als Salesians de Sant Vicenç, però sí, venies d'un altre centre, oi?
Sí, exacte.
Com és aquesta trajectòria?
Bueno, doncs jo soc de Sant Boi, així que bueno, he estat sempre als Salesians de Sant Boi, i quan vaig acabar l'ESO allà no hi havia batxillerat i volia seguir en un Salesian, i justament la meva germana gran doncs havia estudiat als Salesians de Sant Vicenç i li havia anat molt bé el batxillerat, així que vaig dir doncs que jo també anava als Salesians de Sant Vicenç.
Marta, i deies que vols estudiar Medicina. Mm-hmm. Doncs a la Pompeu Fabra, si no m'equivoco.
Exacte, sí.
No has de patir per entrar, evidentment, perquè, perquè aquesta decisió és, ho tenies clar des de fa temps o ho has decidit últimament?
Doncs, bueno, la veritat és que no és una decisió de fa temps. Si més no, bueno, ho he decidit sobretot aquest segon de batxillerat. Bueno, jo ja abans, anteriorment, ja havia patit, bueno, algunes lesions i alguna operació del genoll, i tot això doncs em va obrir la porta al món de la medicina, bueno, aquest món, i em va interessar molt. Jo buscava coses doncs perquè m'havia passat en primera persona i veia les persones que m'atenien, i jo pensava que de gran doncs volia ser el que ells m'havien fet a mi. I d'aquí va néixer, i va estar una mica perduda perquè no pensava molt en el futur, i llavors amb el col·le vam dir, anem, és a dir, Marta, t'has de centrar, et decidim carrera, i vaig dir, vale, és medicina, i llavors està aquí bé.
M'imagino que ja has pogut celebrar, no?, només de conèixer la nota i a sobre saber que era la més alta de Catalunya, amb la família, amb l'escola, no?, amb els Salesians de Sant Vicenç, que és una gran alegria pel centre, també, per descomptat. Com ha estat aquesta celebració?
Sí, bueno, és una mica curiós, perquè a mi m'ha pillat tot això a Salou, perquè estava de vacances amb uns amics del col·le i així, perquè vam dir, després de la CL hem de fer alguna cosa. I vam dir, bueno, anem a Salou, i justament hem anat a Salou a la setmana de les notes, i tot això m'està passant a Salou, i així que amb la família no els he vist presencialment, però ja m'han trucat i tots contents, els amics així. O sigui, ho he celebrat i quan torni ja, quan torni amb la família, doncs també ho celebrarem.
Així que ser la nota de selectivitat més alta de Catalunya, t'has garrat l'inici de les vacances d'estiu, m'estàs dient això?
Ah, bueno, sí, una mica, una mica. No, però és una superalegria.
Per descomptat. Doncs Marta, ara a gaudir molt de l'estiu, la feina està feta i a continuar amb molta més força a partir del setembre ja a la universitat.
Sí, vale, moltes gràcies.
Moltes felicitats i bon dia, que vagi molt bé.
Bon dia, adeu.
El ple extraordinari per debatre sobre subvencions municipals es farà el 7 de juliol al migdia. La convocatòria s'ha fet pública fa pocs minuts. Hi ha un únic punt del dia. Els tres grups de l'oposició proposen reorientar la política de subvencions de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, avaluar l'ús dels recursos públics i rendir comptes a la ciutadania. Mentre arriba la sessió, els grups municipals ja van fer ahir al programa Quatre Bandes un avançament dels seus arguments. Els tres grups de l'oposició, Junts, Ciutadans i En Comú Podem, demanen transparència en la concessió i justificació de les subvencions municipals, mentre que el grup al govern, el PSC, defensa la gestió feta.
A la moció que es debatrà al ple extraordinari, l'oposició demana actualitzar les bases generals de les subvencions de 2007, augmentar els mecanismes de control i anul·lació de subvencions, demana memòries desglossades per despeses superiors a 10.000 euros, auditar el procés de concessió de subvencions, entre altres mesures. El portaveu del PSC, Isidre Bautista, considera que es posa sota sospita la gestió de les entitats. Bautista defensa la legalitat de tots els procediments.
Nosaltres estem convençuts i convençudes, el PSC i aquest equip de govern, de que ningú, de cap entitat, s'emporta diners de les subvencions ni s'enriqueix amb aquestes subvencions. I sembla aquest ple extraordinari, aquestes declaracions que s'han fet, sembla que certament sigui així, sembla que algú s'hagi embutxacat diners públics sense justificar, i és una mentida com una catedral. Tots els diners de les subvencions s'han justificat, tots i cadascun, fins a l'últim cèntim.
L'oposició intenta treure el focus de les entitats i centrar el debat en la gestió de totes les subvencions municipals. Escoltem Maite Aymerich, de Junts per Sant Vicenç, Antolín Jiménez, de Ciutadans, i Georgina González, d'En Comú Podem.
El que posem a debat no és res més que la millora de la gestió de la justificació de les subvencions, no només de les entitats, de les subvencions. I només l'alcalde, i ara en aquest moment el regidor Isidre, estem intentant fer creure a les persones, a la gent que ens escolta, que l'oposició el que està és en contra de les entitats, quan sabeu que res més lluny d'això. L'oposició, no estem en contra de les entitats. Tant de bo es poguessin gastar més diners, tots els diners del món. Evidentment no ens els gastarem perquè tenim altres coses, no? per poder, des de l'Ajuntament, poder gestionar. El que és important és que el diner públic, que és el diner de tots els vicentins i totes les vicentines, es justifiqui de la manera més acurada possible. I això no és anar ni en contra de les entitats, no és anar en contra dels treballadors ni treballadores, no és anar en contra de ningú, encara que insistiu en que això és el que es vol fer.
No solamente se quiere hablar de entidades, yo creo que lo he dicho por activa y por pasiva, hay subvenciones de más tipos y yo quiero hablar personalmente de otro tipo de subvenciones, por ejemplo también a las que se les otorga a los comercios, que creo que hay puntos aquí a debatir, ¿no? La intención es hablar generalmente de todas las subvenciones que hay, cómo se están gestionando, cómo se decide dar esas subvenciones, en base a qué. No solamente las bases de la subvención, sino cómo se decide no llegar a ese punto, pero sobre todo la tranquilidad y no meter más miedo a las entidades diciendo que vamos a atacarlas, porque eso es mentirles, es meterles más miedo cuando lo único que queremos es saber cómo se gestionan.
Tothom ha de jugar amb les mateixes regles del joc, entitats i ciutadans, perquè si a un ciutadà li demanem que justifiqui correctament una subvenció, qualsevol subvenció, el lloguer, la dels comerços, no? Culturals, educatives, és igual. Però si un ciutadà ho ha de fer correctament, una entitat també. I estem segurs que totes les entitats, vull dir, hi posen un treball i esforç per justificar les seves subvencions, perquè és molt difícil. Això no treu que s'hagi de fer en compliment a la llei. El que demanem en aquesta moció, no?, en aquesta proposta, és que actualitzem totes les bases de subvenció que tenim perquè no hi hagi males interpretacions de qui pot optar dels criteris i de les maneres de justificar aquests diners públics.
El portaveu socialista, també regidor de Cultura, destaca que els controls de les subvencions van augmentar el 2020 quan es van començar a demanar a les entitats justificants de pagament.
Jo crec que heu vist totes i cadascuna de les factures que les entitats han presentat, totes. Els justificants de pagament que es demanen per primera vegada el 2020, segueixo insistint en aquest punt perquè és molt important, abans no sabien com es pagaven les justificacions, i crec que aquest regidor des del 2019 ve la pandèmia, ens diu l'apartat tècnic, escolta, ens han de demanar les justificacions de les subvencions per concurrència competitiva i les convenis, i aquest equip de govern ho agafa i ho fa, i es demana per, precisament per mirar aquest rastreig dels diners del diner públic. Abans sembla que no era important, i és una llei, vosaltres heu comentat que la llei s'ha anat fent restrictiva, és una llei que ho deia des del 2003, des del 2003 s'haurien d'haver demanat els justificants de pagament. Per què no s'han demanat? Per què no s'han demanat? Les lleis es poden interpretar de forma restrictiva o es pot tenir, no hi ha un marge, sempre hi ha un marge per dalt i hi ha un marge per baix, però mai es pot sobrepassar aquest marc, ningú ha traspassat aquest marc, estic convençut perquè hi ha uns tècnics i unes tècniques de la casa excel·lents que no ho deixarien, no ens ho permetrien ni a nosaltres ni a ningú. Si les regles de joc no han canviat, el que demaneu ara ho podríeu haver demanat la legislatura anterior o l'altra, i no es va demanar.
Tot plegat es debatrà el ple extraordinari que s'ha convocat fa una estona pel 7 de juliol a les 12 del migdia.
El pla d'usos del Centre Cívic de la Guàrdia és en fase de consulta ciutadana. Fins al 8 de juliol, la ciutadania vicentina pot fer aportacions sobre com garantir el funcionament intern de l'equipament i l'ús de les seves instal·lacions.
El Centre Cívic de la Guàrdia es va inaugurar a l'abril i des de llavors algunes entitats del barri ja han començat a fer-lo servir. Els principals espais de l'equipament són la sala polivalent, l'aula d'informàtica i la cuina. Alhora, el pla d'usos s'ha estat treballant amb els diferents col·lectius que l'ompliran de vida, associacions veïnals, entitats socioeducatives, entre d'altres. Ara la ciutadania pot acabar de fer propostes i perfilar el pla d'usos durant una setmana. Les propostes es poden fer enviant un correu a participació@sb.cat. Trobareu el pla d'usos del Centre Cívic de la Guàrdia al taulell d'anuncis del web municipal.
Dilluns comença la Setmana Jove, un programa d'activitats d'oci gratuïtes adreçades a la gent jove vicentina. Les inscripcions a les activitats es poden fer fins demà al web joves.sb.cat.
L'objectiu és oferir un programa d'activitats divers i que s'ajusti als interessos del jovent vicentí, diu Andrea Olives, dinamitzadora de l'Espai Jove a la Capella, que sempre reben molt bon feedback per part dels joves que hi participen.
L'objectiu de la Setmana Jove és oferir activitats estiuenques diferents i gratuïtes per als i les joves de 12 a 18 anys. No té un format de casal que has de venir cada dia, sinó que pots apuntar-te a les activitats que més t'agradin. Repetim un any més perquè sempre han rebut molt bon feedback de les persones que han participat en edicions anteriors i, a més, hi ha molts joves que continuen repetint any rere any.
Les activitats començaran dilluns amb un taller de bijuteria i accessoris pel mòbil. Al llarg de la setmana també hi haurà excursions, activitats esportives, gastronòmiques. Les repassa Olives.
Doncs comencem la setmana amb un taller de bijuteria i accessoris pel mòbil personalitzables. Serà un taller on cadascú podrà fer-se les peces que vulgui i on podran deixar volar la seva part més creativa. El dimarts anem d'excursió a un parc de trampolins i llits elàstics on farem diferents jocs i deixarem anar l'estrès del curs i aprofitarem per fer també una miqueta d'esport. Des de l'Espai Jove a la Capella apostem per relacions saludables. Dijous ens refrescarem fent un taller de cuina de batuts a l'estil americà. Per aquells i aquelles que més els agradi cuinar, podran aprendre receptes refrescants per després poder-les fer a casa, convidar amics, amigues, fer-les a la família.
La principal novetat del programa de la Setmana Jove d'enguany és un taller sobre sexualitat a càrrec de l'associació Candela.
Aquest any hem decidit afegir un taller d'afectivitat i sexualitat que impartirà la cooperativa Candela. Hem apostat per aquest taller perquè amb l'arribada de l'estiu i la tornada a la normalitat hem vist necessari repensar la manera en què com ens relacionem amb la gent i fins i tot la manera en com lliguem. Des de l'Espai Jove a la Capella apostem per relacions saludables.
La festa de cloenda de la Setmana Jove serà el Que fots que no vens a la piscina municipal La Blava, divendres 8 de juliol a la nit. S'adreça a joves d'entre 12 i 18 anys. Hi haurà inflables, música i molt bon ambient.
I ja per acabar, el divendres 8 tornem amb la piscina nocturna a la Blava, amb el que faig que no vens, que és el nostre projecte d'oci nocturn alternatiu. La piscina oberta i d'entrada lliure per a joves de 12 a 18 anys exclusivament. El que té d'especial és que obrirem per la nit, no? De les 8 i mitja a les 11 i mitja. I què podran trobar allà, no? Si venen a la piscina, doncs trobaran no només la piscina, sinó també inflables aquàtics, amb tobogans, música i una zona chill out per, amb maquinària de crispetes i de cotó de sucre.
Podeu consultar el programa de la Setmana Jove a les xarxes socials de la Capella. Les inscripcions a les activitats s'han de fer a través del web joves.sbh.cat.
L'Esquella ja ha aconseguit els 10.000 euros que es plantejaven com a objectiu mínim per obrir el bar del centre a les entitats. Hores d'ara ronden els 11.000 euros de finançament a la plataforma Goteo.
La campanya continuarà activa 8 dies més i encara es pot col·laborar-hi fins a arribar a l'objectiu òptim, 15.000 euros. L'Esquella està conformada per l'actual junta del centre i Escallots. Demà organitza l'últim esdeveniment de la campanya de recaptació al bar del centre amb un sopar de Jo Porto, un quinto estival i karaoke.
Ja es poden presentar obres a la 7a edició del Premi de Poesia Narcís Lunés i Boloix. Hi ha 3 categories, una per obres completes, una altra per un poema i una menció per l'autoria local. El termini de presentació de les obres acaba el 18 d'octubre.
El premi per l'obra guanyadora pel poemari és de 1.500 euros i la publicació en edició comercial de l'editorial Saldonà. Pel poema el premi és de 300 euros i la menció local està valorada en 200 euros. Les obres han d'estar escrites en català i s'han d'enviar sota pseudònim, omplint el formulari d'inscripció i presentant-lo per registre electrònic de l'Ajuntament o al CIAC amb cita prèvia. Podeu consultar les bases del Premi de Poesia Narcís Lunés i Boloix al taulell d'anuncis del web municipal.
El cinema La Fresca s'afegeix a partir d'aquesta nit a les activitats culturals de l'estiu vicentí. Èxits recents de la gran pantalla, com Alcarràs i Xavales, s'escamparan per diferents barris. La programació s'estrena avui a Sant Roc amb West Side Story.
Esta noche lo importante es la familia. El primer gringo que te sonría. Cada día, todo lo que conozco se está vendiendo, demoliendo o quedando en manos de gente que no quiero aquí. Aléjate de él mientras vivas en mi casa.
Ya soy mayorcita, Bernardo. Puedo pensar...
La història segur que us sona. Dos adolescents amb arrels de diferents països s'enamoren al Nova York dels anys 50 i provoquen l'enfrontament entre dos mons. L'adaptació de Steven Spielberg del clàssic musical de Broadway es projectarà aquesta nit a la pista poliesportiva de Sant Roc, al carrer Velázquez, a partir de les 10.
Si te vas con él...
Website Story engega el cicle de cinema La Fresca, però els dijous de juliol venen farcits d'èxits nacionals i internacionals a la gran pantalla.
La setmana vinent a Can Costa es projectarà Shang-Chi i la Leyenda de los Diez Anillos. El 14 de juliol Les Leyes de la Frontera es podrà veure al Parc de la Foneria. Alcarràs es veurà el 21 de juliol a la plaça Narcís Lunés i Xavales tancarà el cinema La Fresca de juliol el dia 28 al Parc del Pigros.
Aquesta tarda hi ha audiència pública ciutadana al Molí dels Frares. Les persones que vulguin participar-hi han de sol·licitar-ho abans per correu electrònic.
El correu per sol·licitar intervenir-hi és audiencia@sbh.cat. L'audiència pública ciutadana del mes de juny començarà a les 6 a l'auditori del Molí dels Frares. Podreu seguir-la en directe per Ràdio Sant Vicenç i a través de la tele local, al televisor o a YouTube.
I acabarem aquest Sant Vicenç al dia amb una activitat que va fer aquest curs l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Gabriela Mistral. Es tractava d'insultar amb gràcia. Ho expliquen les alumnes Sheila i Violeta al projecte Fem un Podcast.
Continuem amb la següent notícia. Des de fa unes setmanes, l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Gabriela Mistral ha començat un tema anomenat Insultem amb gràcia.
Sí, aquest tema li ha causat moltes confusions als pares, però tranquils. Per això tenim les declaracions d'una de les professores que s'encarrega del projecte. la Berta Lunis. Les declaracions són les següents. Els pares que estiguin inquiets perquè treballen a l'Institut en català es proposaria que escoltin en detall la proposta del projecte. Veuran que en realitat no té res a veure amb l'ofensa i la falta de respecte.
A més, és una manera molt bona d'apropar una llengua als seus fills, perquè des que hem començat el projecte parlen més el català i el plurilingüisme, fa que les persones tinguin més agilitat lingüística i habilitats en general.
També va afegir perquè va decidir fer aquest tema i no un altre. Aquestes són les seves paraules.
Em va semblar molt interessant recuperar un vocabulari molt poc conegut en llengua catalana i molt familiar. Els insults de què parlem són paraules que s'utilitzen a la vida quotidiana. Són insults tradicionals i no són insults en general molt i molt ofensius.
És una manera de motivar l'alumnat, evidentment, avisant-los de fer un ús de l'insult sempre dins d'un context adequat i sense faltar al respecte.
I aquí acaba aquesta notícia sobre un tema força interessant que ha causat tantes revoltes.
Fins aviat!
Sant Vicenç del dia.
Doncs ho deixem aquí, en mitja hora les notícies en xarxa. Nosaltres tornem amb l'actualitat local demà a partir de la una. Gràcies, que vagi bé.
Mis heridas vienen a decirme que no estás tan mal. Y yo pregunto al vals que nunca nos bailó, ¿de qué me sirve ahora la esperanza? No hay nada más por una vez en la vida, diferencia entre el espejo y el cristal. Y acaba de llorar por ser la última vez que tiembles tú también. Acostumbro a verte en otros bares, no me sientas más culpable de suspiros en portales. Que no habla más de ti, que no habla más de ti. Me imaginé alzando
cualquiera.